Salou i diumenge a les 6 de la tarda al Sant Cristòbal i al Girona B. Ho deixem aquí, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Sí. Dimecres, no? En aquest cas, dimecres dia 4 de maig de 2022, si esteu sentint el programa en directe, com sempre diem, perquè clar, això es pot sentir de diferents maneres, en podcast, en vídeo, podeu veure fins i tot a la plataforma odyssey.com. Vull dir que, això, torno a dir, si esteu sentint el programa en directe, aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. I avui, sense més dilació, i amb la convidada especial d'avui entrant per la porta, ara mateix, perquè sempre la primera vegada, bueno, potser és una miqueta difícil arribar a l'emissora, és normal, doncs entrem ja amb el primer contingut d'avui, amb aquest àudio que us posem de seguida. I després ja presentem a les persones que hi som.
Maria, Mare de Gràcia, Mare de Misericòrdia, de l'enemic protegiu-me. I a l'hora de la mort, rebeu-me.
Sobretot que ningú sàpiga que els tens aquí.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps.
Només un parell de dies.
Ah! Què hauries que fes? Que estiguis abandonats al mig de la muntanya.
Necessiten la nostra ajuda, els alemanys els volen morts.
Andorra els haves tenint orelles. I vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble no està al corrent.
Guten Morgen!
Que tenim una família de jueus tancats al cap de casa.
No deixaré que ningú et faci mal i jo t'estimaré més que a ningú en tot el món.
No t'adones el perill que correm?
És el lloc més segur.
Més segur per qui, Antoni?
Jo no vull haver-li d'explicar mai al meu fill que una vegada vaig matar una família sencera només perquè tenia por.
Has de tenir ta germana lluny de sobre de Cal Rió.
Si no t'haguessis casat amb aquest desgraciat, ara tindries tot el que volguessis.
¿Quién los esconde? ¿Quién los esconde?
Quina bestiesa de tràiler, quina bestiesa de pel·lícula i quina bestiesa de productora també de la pel·lícula que tenim aquí. Tenim aquí ja dic, que entrava quan estàvem començant el programa i dic, en comptes de donar voltes com moltes vegades faig i començo a dir qui està i qui no, doncs posem ja aquest tràiler, que serà un dels motius principals, no el tràiler, sinó la pel·lícula en si, del programa d'avui, i com deia, doncs entrava ja en el programa Miss Daisy, Sandra Ford, que ja la tenim aquí. Això de Miss Daisy és una petita broma així privada que ja em va fer, no?, perquè deia, bueno, vindré amb tal persona que em portarà així, serà el meu xofer, per tant seré com Miss Daisy, no? Què tal, Miss Daisy?
Molt bé, és el meu marit, com pobra, és el sofridor en casa.
Iñaki, que no, sí. No sé el cognom, però bueno, que estem encantats també que estigui aquí entre nosaltres, bueno, quan és, vulgui, doncs.
És productor consorte, en realitat, perquè...
Doncs, sí, no?
perquè pateix la producció, però des de casa.
Productor, saps? Patidor, no?, diguéssim.
Sí,
d'acord.
Sí, sí.
Doncs, bueno, li preguntarem, i si vol parlar en qualsevol moment, doncs, Iñaki, endavant, sense cap problema. Els molt atents al programa, doncs ja sabreu que aquesta veu és d'una persona que va entrar fa unes setmanes per parlar de l'homenatge del reconeixement, ara m'ha sortit la paraula, que sempre em repetia Marta Hernández, que no és un homenatge, que no és un homenatge, que és un reconeixement al seu pare, Josep Maria Forn, allà al Fest Imatge, amb el passi de la piel, la piel que quema.
No, la piel quemada.
La piel quemada, perdó, la piel quemada, la exacte, el fred que crema, la piel quemada. Ui, ara he fet un
barri barreig. Hi ha una certa relació,
que fuerte.
No necessàriament, però...
Doncs esbrinarem aquesta relació, perquè el tràiler, l'àudio que escoltàvem, era precisament d'això, de la pel·lícula El fred que crema, a la qual vam poder assistir amb la Maria Milada, que ja està aquí preparant tot. Hem tingut, com sempre, algun problema tècnic, però, ei, escolta, sembla que està solucionant, no, Eva Maria?
Sí, sí.
Espera, a veure, ara...
Ahora. Nada, que aquí con las cámaras, que me falla una, me falla la otra, se ponen de acuerdo.
Es que hay tres, o sea, sí. Es que
pero, sí.
El móvil.
Això és com un fotocall, però de vídeo.
Madre mía.
No te han demanat si vols ser gravada, sino después.
Sí, se lo he dicho, pero le he dicho, grabamos para hacer el vídeo, pero es verdad que no te he preguntado si quieres o no.
Ja dic, quin remei, no? Quin remei, ja he arribat, ja estic aquí. Doncs escoltàvem el tràiler per començar el programa del fred que crema, com deia, que vam assistir, vam tenir el privilegi d'assistir, moltes gràcies, Sandra, a la Premier Mundial, en el Barcelona Film Fest, a dimarts 26, vull dir que fa res, un parell de setmanes.
No, una setmana.
Una setmana?
No fa ni una
setmana. Una setmana, sí, una setmana i un dia. El temps a mi em passa d'aquella manera, de vegades vola, de vegades... I mira, hem fet tantes coses, tant també s'ha de dir, farem durant aquesta setmana, suposo que Sandra també, moltes emocions, que em semblava que feia més, però sí, efectivament, fa una setmaneta i un dia. I bueno, no sé, parla'ns, Sandra, abans també presentem a Montse Rodríguez, que està aquí a l'altra banda del Jitsi, no. També amb ganes de saludar. Què tal, Montse? A veure, ara no et sentim. Mira que t'hem sentit perfectament abans, i ara et sentim com si estigués en un submarí, fent... Ah, no, ja sé. Bueno, en part ja sé què passa. I és que ha saltat un altre vídeo. A veure... No et sentim, no et sentim. És curiosíssim.
Què habrá hecho?
Perquè abans l'he connectat amb ella i l'he sentit perfectament, i ara... Ara no et sentim. Doncs així que potser hauràs de tocar alguna coseta per aquí, o hauré de tocar jo alguna coseta per allà, però la cosa és que no podem sentir. Potser hauràs de tornar al mòbil, no sé. No sap greu, però...
Sinó que llamen per telèfon, que és també...
Sí, una vegada efectiu. També ho vam fer, perquè ara la imatge de Montse es veu superbé, sí. Després d'haver estat a Eivissa, després d'haver fet tot el que fa Montse cada setmana com a corresponsal, doncs bueno, l'hem intentat saludar i l'hem saludat, però no et sentim de moment. Deixem el teu micròfon encès i en el moment que estiguis, doncs et sentirem. Doncs el que dèiem, Sandra, quin balanç podem fer una mica d'aquesta Premier Mundial que va esdevenir-se, bueno, el 25 va ser el passi de premsa amb alguns problemes tècnics, 26 una Premier multitudinària, la veritat és que amb un èxit també fins i tot de preguntes del públic i de tot, que hi havia un ambient d'una certa eufòria, no?, de dir, uau, quin producte, no?, cinematogràfic hem vist més consistent. I després el 3 de maig, potser ho dic malament...
No, el 28, ser dos dies després.
És veritat, el 28 va haver un altre passi. Balanç de tot plegat, després dels nervis, després...
Home, després dels nervis... Bé, bueno, jo la veritat contenta, perquè, clar, sempre et plantegen, com què pot passar, com anirà i tal, perquè, clar, tu ja estàs molt contaminat, perquè l'has vist 30 vegades, coneixes el guió, has estat a la pre, has estat al rodatge, o almenys has vist imatges, has vist moltes coses, i veus tantes versions del guió que al final jo penso que perds molt la perspectiva, en general, però...
L'objectivitat, no?
Sí, l'objectivitat segur, això és seguríssim. Perquè...
Aquesta és la meva pel·lícula.
Ja
amb el meu nen, que no
sí,
toqui
sí,
ningú.
Sí, és com una criatura teva, llavors, per tant, que no te la toqui nadie, no? Però bueno... Però, de totes maneres, la sensació va ser bona, és a dir, va ser emocionant, perquè és la primera vegada que la veus amb gent, diguem-ne, que no ha vist res, realment, que potser coneixen coses del projecte, però no tenen idea, i llavors és com un test molt, molt interessant, no?, per nosaltres, perquè d'alguna manera et deixa veure què en pensarà la gent, no? És com una petita mostra del que podria ser la teva audiència, el teu públic, no? I això sempre és interessant. Llavors, la sensació era bona, la veritat, de que la gent havia agradat. Ah, no sé, ens ho dirien a nosaltres, que no els hi agrada, però... però...
No et
però,
creguis, la gent és molt crítica.
Sí. Sense problemes,
cert. T'ho dic seriosament, nosaltres, com tu, com tothom, hem anat a molts passis, a molt d'allò, i la gent, quan no li agrada, es nota.
Sí, sí, hi ha vegades que hi ha passis que són molt freds, que pateixes i tot, eh? Cert.
Això és així. I aquí va haver una...
Jo crec que hi va haver, almenys la sensació que jo... La sensació que vaig tenir era de ostres, de què ve, dels comentaris, d'allò, de fet, al col·loqui van haver prou preguntes, i coses també molt de que estaven seguint la trama, de que havien vist, i això és xulo, no? Quan detecten aquestes coses...
Fins i tot jo vaig fer una... Bueno, jo sempre faig alguna pregunta, doncs vaig intervenir allà al primer, de fet, dient un tema dels subtítols, que després era un altre tema més interessant que va aparèixer després, però ja anirem parlant, perquè em sembla que podíem comentar això. Sí. Fins i tot, Sandra, et diré que Eva Maria Milara, que és la persona més crítica que jo sé, que conec en pel·lícules, què...
Que, pues eso, que a mí, que
¿Pots
a mí
criticar,
me... No puedo criticar porque me gustó, me gustó mucho.
Es que,
pero yo sí, como ya me conoce, siempre aquella cosita que podía haberla hecho
siempre,
así,
siempre,
yo lo hubiera
hecho
asado.
Siempre hay algo, pero no.
Y además, para remate, ya cuando hubo las preguntas y todo, aparte de la película, que es una pasada, una maravilla, que hay que verla, aparte de todo eso, luego se puso en las preguntas, ¿no? El director, ¿cómo
Santi,
hablaba?
Santi,
se me
dejó la...
Le dije a él, digo, joder, qué envidia me da este director, yo quiero hablar como él, quiero ser como él, de mayor quiero ser como él. ¿Cómo se expresa? Además, no tiene pelos en la lengua, que eso es maravilloso.
No.
Y tiene las ideas clarísimas, y es eso. O sea, es como...
Total, sí, sí.
Ja que va Maria Treta al director i hem parlat de Santi Trubillenque, nosaltres anem avui una mica, Sandra, no t'ho hem dit, però volem extreure tota la informació possible d'una productora de la categoria, de la qualitat que tenim avui aquí, Sandra Forn, productora de films de l'Orient. Com comença? On apareix? Santi Trubillenque apareix abans que Sandra Forn? Sandra Forn abans que Santi Trubillenque? Com es fa aquesta combinació de director i productora en un bon començament?
Mira, és curiós, aquest projecte d'alguna manera neix no amb el Santi i amb mi, neix amb el guionista, que és l'Agustí, l'Agustí Franc. Diguem-ne que ell em contacta perquè tenia ell és escriptor, a través del seu agent m'envien una sèrie de novel·les i tal, llavors jo m'agrada molt llegir, vam tenir una reunió i diguem-ne que vaig conèixer l'Agustí, va venir, vam estar parlant de les seves novel·les, no sé què, i tal, i al poc temps em va dir, ostres, va venir un altre dia i em va presentar el Santi, i em van dir, tenim un projecte que ens agrada, que és, jo he escrit l'obra de teatre i tal, i una mica aquí va començar el principi del projecte, no? Llavors, vam dir, ostres, pues està bé, és una història... quadrava bastant amb el que nosaltres fem en Films de l'Orient, perquè són un tema històric, una història, diguem-ne, de recuperació de memòria, i la veritat és que vam dir, ostres, doncs intentem-ho, no? I aquí va començar una mica un procés llarguíssim per aconseguir el finançament, que va ser molt, molt llarg. Però vull dir que vam estar molt de temps.
I hem de dir, ens ho vas comentar quan vas entrar aquí a això, quan dèiem, no? Per parlar de l'homenatge al teu pare, sempre ens surt la paraula homenatge. Ens vas dir que el procés, una vegada que ja estava muntat, va tallar-se de cop. Efectivament, Santi va explicar allà al col·loqui posterior a la pel·lícula que vau començar el rodatge justament el 8 de març de 2020.
Sí, sí.
És a dir, que va ser com dir...
És que, sí, va ser...
Després de tenir-ho tot
sí,
absolutament
sí, sí.
Tot ja...
No, de fet, nosaltres, clar, no, quan tu comences el rodatge ja has estat prèviament fent la preproducció, vol dir que nosaltres al febrer d'aquell any ja estàvem treballant, de fet, ja portàvem treballant molt de temps, perquè la preparació va ser com molt de temps, perquè vam trigar molt a aconseguir tots els diners, i llavors vam estar molt de temps en el fons treballant, no tot l'equip que ja es va incorporar realment al mes de febrer d'aquell any, sinó abans vam fer moltes localitzacions a Andorra, vam pujar, vam baixar, i van haver moltes anades i venides, buscar figuració, càsting, vull dir, com molta d'allò, llavors en el mes de febrer vam començar, per tant nosaltres ja teníem tot l'equip incorporat, i efectivament vam començar a rodar 9 de març, que era un dilluns, de fet havíem pujat el cap de setmana abans tot a Andorra per estar tots preparats aquell dilluns, i aquell divendres mateix vam parar, Vull dir, va ser tremendo.
Ja, també per una mica de curiositat, ja sabem que el que va passar, no? Ja sabem que es van parar moltíssimes coses, però pel teu coneixement, una mica per curiositat meva malsana, que ja em passa una mica això, pels contactes que tens i això, quantes produccions de l'entorn que tu tens, que és molt ample, es van parar i no s'han pogut reanudar o han quedat parades? Perquè, clar, després s'ha de tornar a muntar, no tot, però pràcticament tot de nou, tornar a aconseguir part de l'equip que ja no estarà disponible, actoral i equip tècnic. Què ens pots explicar una mica això, per tenir nosaltres una mica d'idea de la magnitud de,
sí, sé que,
de la tragèdia?
Que, igual com la meva, moltes altres pel·lícules es van parar, és a dir, 4 o 5 sí que recordo, perquè a més recordo que ens van trucar d'algun diari, perquè clar, era notícia d'alguna manera també de cultura, i van estar buscant, i recordo que va sortir un article, no sé si era l'Avantguardia, ja que l'Avantguardia, en el que feia una mica la recopilació de totes aquestes pel·lícules, en quin punt s'havien quedat, no? Sí que recordo, per exemple, perquè més o menys era per dates així, per exemple, que a més és una pel·li que no sé si estaven aquí, la de Sinjar, la Mofarull, que també li va passar, però que, ja, pobre, em sembla que estava a la frontera, bueno, vull dir que estava fora d'Espanya, vull dir que realment va ser complicat, i altres pel·lícules que també, llavors, clar, és que és un moment com molt complicat, perquè tu et trobes de dir, bueno, què fas, perquè tu ja portes molts diners gastats, d'alguna manera, perquè ja has començat, no és que puguis parar, i llavors, bueno, has de tirar endavant, és que no et queda una altra, és a dir, hem d'acabar la pel·li com sigui, llavors és complicat, però bueno, s'ha de fer.
I l'altra així gran pregunta que et vull fer després, doncs, Montse Rodríguez, que em sembla que la tenim aquí. Montse, podem escoltar ja, a veure, provem? No t'escoltem, no sé què passa avui. A veure, jo crec que tot aquí a la taula tot ho tinc bé.
Bueno, sí, l'ha passat com a mi con les càmeres, que no funcionava ninguna.
No, ens trucaràs per telèfon, com va ser una vegada, i fem una combinació de trucada de telèfon i... No. Si no, en qualsevol cas, posa l'altra càmera, perquè es veu millor que aquesta, millor que la del mòbil, però vaja. Sí, no, clar, nosaltres ho fem en directe. Tot, sempre diem, Sandra, que fem un programa així molt metalingüístic, sempre estem explicant les coses que ens passen i així a l'oient s'adona de que la cosa no és senzilla de vegades. Em diu Montse que recordi el telèfon. Doncs mira, per si algú vol trucar, al telèfon de la ràdio, perquè Montse Rodríguez truqui, i per si algú vol participar, és el 93 3 6 56 44 52. Repeteixo, per Montse sobretot, però per qualsevol que vulgui trucar, 93 6 56 44 52. Doncs com deia, abans de que Montse ens truqui, podem tenir-la aquí en directe ja també amb l'àudio. Volia preguntar aquella gran pregunta que jo crec que ens fem als profans una mica la matèria, perquè normalment tu constes, bueno, al llarg de la teva carrera com a productora has fet diferents tasques, però la que ara normalment fas, i voldria que ens ho aclarissis ja d'una vegada per totes, si és que es pot aclarir o no, la diferència entre allò que és productora, aquesta és Montse, productora, espera que la poso un momentet, ja... A veure, en principi, ara jo la poso aquí, li dono al botonet de col·locar-la, control, i ara ja la podríem sentir. Ara, a veure, Montse, bueno, pues ha penjat. Alguna cosa he fet malament, massa coses a la vegada vull fer. Doncs el que deia, ara tornarà a trucar, Montse, a veure si acabo la pregunta, serà la tercera vegada, una miqueta com la interrupció d'Alfred que crema, no? Que intentava començar. I, bueno...
Mal principi, com diu la dita, no?
Doncs, escolta, aquesta diferència entre producció, productora, i productora executiva. A veure, això es pot aclarir o depèn del lloc, és diferent, o depèn de la cinematografia? Oi que sí,
és la gran pregunta.
És que sempre surt el tema.
Jo crec que hi ha una confusió.
Jo tinc ja una resposta, sí. Però tu ens la...
Bueno, no, que hi ha una mica de confusió. Bueno, confusió no, perquè hi ha vegades que pot ser la mateixa persona, pot ser que no sigui la mateixa persona, perquè normalment, per exemple, jo faig de productora i productora executiva de les meves pel·lícules, puc fer només de productora executiva perquè em contracten només per fer una part, o pot ser, és a dir, poden ser o no ser la mateixa persona. Llavors, a vegades la productora, per exemple, pot ser la persona diguem-ne que és la diguem-ne la que aparta, és a dir, la que és que em surt la dueña, és que no em surt la paraula, la diguem-ne que és la que té la productora, val? És la persona que porta la productora, però pot tenir diferents produccions en marxa, i cadascuna de les produccions d'alguna manera es delega en un productor executiu, que és el que en aquell moment porta aquella producció, val? Pot ser la mateixa persona o no, Val? Llavors, normalment el productor executiu d'alguna manera és la persona que està des del principi de tot fins al final i gestiona tota la part econòmica, diguem-ne, de la producció.
D'acord, el més habitual és dir, el productor executiu és el que posa els diners. No, aclarit.
Sí. A veure, és el que busca els diners, vale? Que com també els busca el productor, no? Però diguem-ne que el productor a vegades, és a dir, un mateix productor o una productora més gran pot tenir diferents produccions alhora, llavors per cadascuna de les produccions podria tenir un productor executiu i ell està, o ella, no té per què ser un home, gestionant, diguem-ne, tot el que seria la productora i les diferents produccions, i té algú, diguem-ne, que li porta en concret aquella, però bueno, pot ser la mateixa persona. Jo crec que ve també una diferència també una mica dels americans, no? Que sí que fan aquesta diferència molt més clara, però és que allà l'estructura és una mica diferent, val? Aquí en realitat gairebé que són sinònims.
Es confon fàcilment. Sí. A veure si ara sí, Montse. Montse... Montse, Montse, ara potser tenim una miqueta de,
sí, una mica.
De desfasament, de delay, no? La sentim o no? Et sentim, Montse? Hola, Montse.
Hola, bona tarda.
Ai, ara sí.
Hola, perfecto.
Vale. Jo la veig parlar i després l'escolto una estona més tard, però bueno, la cosa al moment ja funciona. Doncs abans de que Montse li faci algun comentari, alguna pregunta, aquesta primera part del programa, com veieu, doncs està dedicat a aquesta última, bueno, última, aquesta més recent producció de Sandra Ford, El fred que crema, que es va estrenar fa molt poquet, com hem dit, al Barcelona Film Festival, i jo, ja que estava amb el tema de la producció, volia preguntar en aquest cas si ja hi ha una productora, Films de l'Orient, Sandra Ford com a productora, productora executiva, per què fan falta dues productores més? En què entren les altres, els dos altres productors i les altres dues productores, concretament Alfons Teruel, David Ortiz, amb Red Nose i Arlong Productions?
Mira, de fet, Red Nose va entrar a l'entrar, que és l'Alfons, l'Alfons Teruel, diguem-ne, quan jo vaig conèixer aquest principi, diguem-ne, que vam tenir amb l'Agustí i el Santi, molt de seguida va aparèixer l'Alfons, diguem-ne, que era, diguem-ne, que ells, l'Agustí tenen una relació també, a Andorra tenen una productora, i diguem-ne que ells també van ser una mica els generadors d'aquesta idea. Ells allà ja havien fet l'obra de teatre, allà ja s'havia mogut, i diguem-ne que és un projecte que realment neix a Andorra, no? Llavors buscaven també la complicitat de Catalunya i en aquest cas la meva productora, no? I diguem-ne, tots dos de la mà, diguem-ne, vam començar tot el projecte, val? I diguem-ne que ells van aconseguir que, de fet, aquesta és una de les primeres produccions que es fan en coproducció Andorra-Catalunya, és la primera. De fet, Andorra va crear una línia audiovisual arrel d'aquesta arrel d'aquesta pel·li, però vull dir que nosaltres vam ser els primers, entre cometes, subvencionats per aquestes línies, diguem-ne, d'alguna manera es va posar les bases perquè hi hagués aquesta col·laboració, que a més és molt natural, que dius, és molt lògic que hi hagi aquesta col·laboració, tenim el mateix idioma, tenim una cultura molt similar, vull dir que a més ajuda a totes dues bandes, no? Llavors, diguem-ne, doncs l'Alfons, diguem-ne, va estar des del principi igual com jo, vull dir que, diguem-ne, d'alguna manera va néixer aquí. I el David va entrar en la fase aquesta una mica de que vam tallar, clar, ens vam quedar amb un problema també econòmic de dir, ostres, ens falta finançament, i en aquí és on va entrar el David en aquesta darrera fase per donar suport i per ajudar la producció perquè quedava coixa, com si diguéssim, de diners.
Perfecte, i jo per la meva banda, per acabar, entre comentes, perquè en realitat ha començat ara el seu recorregut El fred que crema, però per acabar així aquesta primera part del programa i després centrar-nos en la, bueno, amb altres notícies que hem de donar, amb altres coses que hem fet aquesta setmana i que farem aquest cap de setmana vinent, perquè al final el programa una miqueta es basa en les coses que fem la Maria Milana i el mateix Montse Rodríguez, sí. I és així, vull dir que no deixa de ser d'aquesta manera com funciona. Doncs sí que queria, que volia preguntar-te, que volia que els oients sabessin, i ara què? On podrem veure a continuació El fred que crema? Com està el tema de la distribució? Quan podrem veure-la en cinemes, en plataformes? Com està la cosa,
ara,
Sandra?
De moment, bueno, es podrà veure a TV3 en el seu dia, quan s'estreni a la tele. Diguem-ne, ara estem una mica intentant fer una mica de recorregut de festivals. La propera cita que tenim d'alguna manera és en el FITCAT a Roda de Barà, que serà el 4 de juny, que fem la inauguració justament del festival. Ens fa molta il·lusió, a més, vull dir que trobo que és un bon moment, perquè és un festival molt de cinema català, és a dir, que estupendo. I bueno, i a partir d'aquí segurament l'estrena comercial serà cap a finals d'aquest any. No tenim data encara, però crec que serà a finals d'any o principis de l'any que ve, depenent. Això ja depèn una mica de d'estratègies de màrqueting, això ja Filmax pues, decidirà, no? Però d'alguna manera és una estratègia ja a definir en funció d'això.
Això també ens interessa molt pels oients, pel que sàpiguen, perquè sàpiguen el procelós procés de distribució d'una pel·lícula, sí, que primer passa per festival i mesos més tard, de vegades fins i tot anys, i de vegades mai, també s'ha de dir, també, la pel·lícula arriba de vegades a no estrenar-se. Vull dir que el tema pot arribar a ser fins i tot una mica dramàtic. En aquest cas no, perquè està clar que en Filmax doncs, la pel·lícula tirarà endavant i la podrem veure. Doncs allà estarem, no?, a l'estrena del FICCAT.
Claro.
Ah, sí?
I ara que,
pues estupendo.
¿Cuándo es, por cierto?
El 4 de juny.
El 4 de juny és la inauguració del festival.
Hombre, yo espero que sí. Estaremos ahí con un rodaje previsto para junio, pero me lo podré montar para escaquearme
justo. Es un sábado, me parece. O sea, que si estás en rodaje un sábado, yo creo... Bueno, depende cuando rodees.
Depende, a ver si me lo puedo combinar.
Todos los días, si no puedes.
Me lo guardaré en la agenda.
Y será el primer FICCAT que tindrà com a directors ja executius també a Chris Gambin i a Tony Pinel.
Sí, exacte. És una mica el relleu... del festival.
Que han rellevat Antonio Barrero i bueno, estan molt il·lusionats i són MKCian de pro,
vull dir que
sí. Els tenim i són són una gent, la veritat és que cinematogràficament.
Un entusiasme de veritat i moltes ganes també d'això, vull dir que per part, ai, ja li he donat el micro. Per part d'ells i per part nostra, sí, no, tinc molta mania d'amor a les mans.
Jo també. El que passa és que ja porto molts anys a la ràdio, pues miro de fer lluny, però de vegades també li dono uns cops que se menea tot aquí.
Sí.
Molt bé, Montse, a veure si vols comentar alguna cosa, que tu t'has preparat, has buscat moltíssimes coses, i a veure si tenim aquesta possibilitat del desfasament. Tu quan vulguis parla, fins i tot si estic parlant jo, perquè jo callaré, però com que tens aquest desfasament, potser continuo parlant una miqueta fins que tu m'escoltis i entris, d'acord? Així que tu mateixa, quan rebeu... Vinga.
Que m'escolteu ja?
Sí, t'escoltem. Sense problema. Així que endavant, si vols comentar alguna coseta en aquesta primera part de la introducció del programa, que hem parlat del fred que crema, ja et dic tu, interrompa, perquè no sé quan m'estàs escoltant per l'esfasament aquest que hi ha de l'àudio que t'arriba. Així que tu mateixa.
Bueno, primer tot i bona tarda, que crec que ho he intentat diverses vegades. I
no t'hem sentit fins ara, sí. Fins d'aquí moment.
O sigui, bueno, la veritat és que us he pogut escoltar, això sí, i pràcticament tots els meus dubtes, sobretot d'aquest film, no?, que esteu parlant, doncs ja ho heu parlat vosaltres, o sigui que...
Bueno, és que hem intentat fer un recorregut així, ara et falta veure-ho. Apunta, tu que ets de festivals i d'allò, amb David Tomàs també, si vols.
El 4 de juny, a Roda de Barà,
vale? Vull dir que el FICCAT també s'ha de cobrir. Nosaltres normalment anem a fer una coseta concreta. Com ara mateix doncs anirem a veure el fred que crema de nou, perquè ja haurà passat uns mesos i ja la tindrem allà reposada en el cap i serà un visionat diferent i jo crec, suposo que més ric encara. I bueno, tu la veuràs amb David Tomàs i amb qui vulgui venir per primera vegada i bueno, jo crec que l'impacte que rebreu no és petit, perquè sí que vull comentar, i a mi Maria aquí potser voldrà fer-hi alguna cosa, que el que deia Santi Trujenque en el seu parlament després de veure la pel·lícula em sembla molt encertat, i és que es podria considerar aquesta pel·lícula com una pel·lícula històrica que parla de persecucions de nazis, però en realitat és una altra cosa, és molt més, és un relat de terror en certa manera, un conte barroc, gòtic, com vulguem dir-ho, i és sobretot una qüestió molt familiar, molt d'un poble, de veure les relacions que hi ha entre les persones, i això la fa una pel·lícula, jo diria que més rica encara, i com deia ma Maria, Santi, és que s'ho carrega tot d'un cop. A mi no m'interessen les pel·lícules que s'han fet sobre la Segona Guerra Mundial, vull dir, la veritat és que et deixava, jo no parava de riure, vull dir, la gent estava com molt atenta, jo a mi se'm sentia tan en tant que feia un d'allò, perquè em provocava tant de sorpresa el que deia, que la veritat és que era molt interessant.
Bueno, però ell sempre, diguem-ne, és veritat, és una història, diguem-ne que quan fèiem una mica de la venda era com un western a l'Andorra de l'any 43, vull dir que, i és, té aquesta estètica de western, encara que sigui a la neu i tal, té aquest punt, no? I sí que intent, ell ja a més ho té com molt la gala, no?, de dir, fugim de la part aquesta, és a dir, passa durant la Guerra Mundial, però això és un, és un taló de fons, és una, és un, és un, és una cosa que està en el fons, però vull dir, el que realment ens interessa és què els hi passa a aquests personatges, tot aquest poble, tot aquest, tot aquest moment dramàtic entre ells i tot això que passa. Vull dir que sí, un és nazi i l'altre és què, però el que interessa és tot el que està passant en aquella comunitat, no? D'alguna manera.
Jo queria preguntar ¿cómo se puede llegar hasta la productora, por ejemplo, un guión? Lo, normalmente, has explicado antes, ¿no?, que él es, bueno, es muy lectora, ¿no?, mm-hmm. y tal. Pero aparte de eso, ¿tienes personas que te leen los guiones, te hacen llegar, o solamente es por agente, o cómo lo haces?
No, depende. A veces me envían directamente guiones, o es, yo a Agustí, por ejemplo, no lo conocía de nada. O sea, me enviaron mm-hmm. esto, y yo también soy muy abierta en ese sentido de decir, ah, pues ven, me lo cuentas y hablo. Mm-hmm. Bueno, que en ese sentido tengo bastante... no tengo gente que me lea, porque... tengo una productora muy pequeña, no me da la vida para más. Entonces, lo que me da tiempo a leer a mí, o lo que me proponen, o lo que me llega, y creo que puede coincidir con algo que yo me siento cómoda produciendo, pues sería algo que podría hacer. A veces también te llegan cosas que son muy interesantes y dices, no puedo, porque ya con lo que tengo ya no me da la vida para más, ¿no? Pero no, en ese sentido sí. Hay veces que gente que me escribe me dice, oye, ¿te puedo enviar un guión? Le digo, sí, pero tardaré mucho en contestarte, porque claro, entre que tengo mil cosas y no puedo, y además ahora con la producción esta que se ha parado de alguna manera, todos los proyectos que yo tenía previstos para después es como que se han quedado retrasados. Entonces, claro, también la postproducción ha durado más y tal, y ahora tengo como un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en principio lo leo yo directamente. Sí, sí.
Vale. También te quería preguntar, ¿en los castings incide la productora directamente o los dejas abiertos para el director de casting o el director mismo de ficción en este caso? ¿O cómo lo sueles llevar?
Normalmente se contrata a alguien que lleva el casting, es decir, un director de casting, una directora de casting, alguien tal, o quizás son propuestas del propio director y tal. Normalmente yo, en mi caso concreto, dejo bastante margen a que sea el director que decida, es decir, siempre y cuando me entre por presupuesto, es decir, si me pide alguien que no puedo pagar, sintiéndolo claro, mucho, no puede ser, pero si puede ser y tal, al menos siempre se intentar conseguir el máximo de lo que tienes con tus recursos, que eso sí que es algo que te manda mucho. Entonces, si lo puedes conseguir, adelante, y si no, pues hay que buscar otra propuesta.
Claro, eso te iba a decir, porque los guiones, si tú, por ejemplo, tienes una historia que te encanta pero se te va mucho de presupuesto, me imagino que también, claro, como productora mirarás mucho, ¿no?
Tienes que mirar, ¿no? Porque claro, es que no vamos a poder, o sea, entonces intentas pues trabajar en el guión. Por eso a mí una de las fases que más me cuesta es la del desarrollo, porque no porque vayas a cortar cosas de guión, sino porque realmente te permite generar la historia como tú la vas a poder financiar luego, porque claro, luego los presupuestos son los que son, tienes lo que tienes, entonces ahí tienes que jugar con lo que puedas y que llegue al máximo de dinero a la pantalla y que el producto que salga pues sea, bueno, tan correcto como puedas dentro de lo que tú tengas.
I en consonància a això que deia Sara, després de la pregunta d'Eva Maria, potser podríem demanar, perquè ho he estat buscant però no he trobat una gravació, no sé si existeix, una mica la teva intervenció durant el col·loqui, el que vas dir, que va provocar molts aplaudiments, no?, en relació a això que acabes de dir, no? Davant.
Sí, ho penso, vull dir, jo sempre ho dic, és a dir, una de les coses que més satisfeta estic d'aquesta pel·li o d'altres és com, jo em vaig haver de marallar molt perquè sortís aquest projecte. Per què? Perquè és un projecte en català, que tothom deia, ai, però no el facis en català, i jo deia, sí, perquè és una història que neix en català i s'ha d'explicar en català. I perquè clar, això la fa més petita en realitat, perquè costa més de finançar, perquè no vas en castellà, ja saps que hauràs d'anar a traduir o el que sigui, i perquè també tenim molta tendència a mirallar-nos a fora i dir, ai, és que a fora fan moltes coses, és que aquí hi ha moltíssima gent molt bona i amb molt de talent. I com a mostra, vull dir, jo crec que una de les coses que a mi més em satisfà és que em diguin, ostres, quina pel·li, no sembla, no és que no sembli d'aquí, sinó que realment és una pel·li que té un look, té una d'allò, com de dir, és que aquí es poden fer aquestes coses, si ens donen l'oportunitat i ens deixen una miqueta de diners i podem treballar bé, podem fer bones coses, és a dir, no tenim res que envejar a la gent de fora. El que passa és que a vegades també han de apostar per nosaltres i ens han de deixar fer, no?, que a vegades és el que més costa, no?
Doncs aquest Parlament és el que veritablement també va, com dic, aixecar molts aplaudiments, perquè bueno, és veritat, al cap i a la fi doncs, són els recursos que hi ha i si s'aprofiten al màxim possible i bé, doncs bueno, ho ha explicat millor Sandra Ford que
no,
jo mateix.
No, però és que és veritat, una de les coses que més em costa és aixecar, és a dir, bueno, la meva feina és aixecar projectes, trobar-los el finançament i buscar, i llavors costa molt que et donin els diners, que et donin els diners, vull dir, tu quan vas a presentar tens més nos que sis. Sí. Llavors, bueno, pues, quan us deia que la fase de finançament va ser molt llarga, és que va ser realment, ens vam presentar dos vegades a l'ICEC. La primera ens vam quedar en la llista d'espera i la segona ens vam quedar als últims de la, dintre de la línia subvencionable, però al final. I pràcticament, de dir, primer ens van donar la bona notícia, gairebé ens ho donaven tot, i al cap de dos dies, al cap d'una setmana ens van trucar per dir, ostres, hi ha hagut un error amb l'Excel i us traiem la meitat. Però tot i així vam tirar endavant, però clar, vull dir, són aquelles coses que et costa realment molt, vull dir que vas sempre molt, molt justet de tot, no? Bueno.
Doncs ara amb aquest punt dramàtic que veritablement ens ha deixat així a mi com a mínim corprès, no? Que imaginen, no?
Sí, sí, per això, quan jo dic que hi ha molt és que n'hi ha hagut moltíssims, vull dir, lo del Covid ja, bueno, és com venga, què més pot passar?
Doncs farem aquesta petita pausa per fer el màxim possible de ràpid doncs, aquest recorregut pels diferents qüestions que tenim i començarem per una notícia d'aquí de Sant Vicenç i és que ja tenim els guanyadors de l'edició d'enguany del SAC Santiago Horizon Curtmetratges i mirarem de fer un programa especial la setmana vinent. Teníem una altra qüestió però la passarem a la següent, ara explicarem què és i en concret els noms dels guanyadors i els noms de les obres i els guanyadors són els següents. El Premi Juvenil es diu Recerca d'un camí cap a l'acceptació d'una mateixa i està dirigit pel Ferran, els cognoms us sonaran, del programa Alegre Casanova. Jo m'imagino que germà petit de Marc Alegre Casanova, que ja el tenim aquí com, entre cometes, gairebé col·laborador. El primer premi, així absolut, per La Cinta, crec que és La Cinta en castellà, però també podria ser La Cinta, no estic segur, d'Alberto Ruiz Rojo. El segon premi, atenció, perquè aquí Sandra valia tothom d'allò per Work It Class.
Home, home, aquesta és nostra
de
també, Pol,
exacte, Pol. és de Films de l'Orient, eh? Vull dir que és una producció vostra, no sé si sabies que havia rebut aquest premi, doncs mira, una primícia que donem de Pol.
Mira que parlem amb el Pol molt sovint, eh? Pues, bueno, aquesta no la sabia jo encara.
De Pol González Uller, Pol Digler, també, conegut com en el seu pseudònim, millor que amb aquest que acabem de dir, i millor curt de llengua catalana per Últim dia d'estiu d'Ariadna Ulldemolins Abad. Ja dic que mirarem de tenir aquestes quatre persones, aquests quatre directors, la setmana vinent, i ja que parlem de Pol, doncs, bueno, la col·laboració ja fa temps que dura, us vau conèixer a Sitges, amb una trobada d'aquestes de productora, aficionades, entre cometes, amateurs i professionals, com la vostra, i, bueno, el recorregut, doncs...
No, ha anat molt bé. Bueno, vull dir... hi va haver molta connexió, la veritat és que ells fan una cosa que a mi m'agrada prou i diguem-ne, sí, va ser amb el producer Smith Producer, llavors jo era com una productora sènior, entre cometes, i ells eren una productora que començaven i d'alguna manera ens vam conèixer una mica per ajudar-nos, diguem-ne, ells a aprendre de mi i jo també a aprendre d'ells, no? I va ser, llavors aquí com vam, era com un any, no? de col·laboració conjunta i després vam fer un curtmetratge junts. Que, bueno, que va ser una experiència que va funcionar prou bé.
IPIS, o qui paga,
IPIS, qui paga mana. Exacte. Aquesta va ser la primera, diguem, però que després de l'any vam dir, bueno, pues va, produïm algú junts, ja havíem fet coses i tal. I bueno, i després, diguem-ne, el Pol em va proposar aquest Work It Class perquè va dir, ostres, és una mica així tal, una mica rara i tal, però hi vaig dir, que m'encanta, vull dir, aquestes coses així rares, no rares, però poc convencionals i tal, a mi em va fer molta gràcia i vaig dir, vinga, va, anem. I...
jo és de les poques obres, o potser la única que conec, en la qual el públic participa per força. Hi ha un moment en què comença a aplaudir perquè ho porta a la pel·lícula. Vull dir, la reflexió que fa sobre la manera com es fa una pel·lícula, sobre com es treballa el so, sobre els drets d'autor de les bandes sonores, vull dir, és una cosa, vull dir...
Sí, a més em fa gràcia perquè el primer curt que vam fer a l'IPIS volíem una cançó que no vam poder aconseguir perquè no teníem, o sigui, perquè eren molts diners, i vaig dir, Pol, bueno, si vols ho fem, però hipotequem tot el curs pràcticament amb això. Jo crec que aquí va néixer una mica la idea d'això, no? Perquè era algú que havia perdut els drets, no? I és com, bueno, ens nodrim de les coses que ens passen, no? D'alguna manera. I no és xulo, i a més el Pol està fent una cosa molt bé, bueno, quan porta els festivals i tal, que ho fa com específic per cadascú i tal, i llavors encara li dona més, bueno, més vida, no? Perquè d'alguna manera fa partícip a la gent, no? De tot aquest, bueno, tot això que està passant, no? I és com molt viu.
I alguna cosa hem sabut, m'ha comentat Eva Maria, que potser ja tenia alguna coseta en marxa,
tenim,
també,
tenim
que no
una
sé
altra.
Si encara...
Sí. La presentarem ara, sortirà,
seguro que és interessant, perquè tot lo que estàs fent és una passada.
La combinació de Paul Digler i Sandra Ford, la vida
d'aquest. Aquest és un curtmetratge que presentarem ara, i llavors, bueno, com que no sé si es pot dir o no es pot dir, toca quan vingui el Pol, que ho expliqui, però és xulo.
La setmana vinent segurament vindrà, ja li preguntaré.
Sí, le atacaremos ahí para que nos cuente, le torturaremos.
Si pot venir,
segur que sí. A veure si pot venir.
Doncs més coses, per ordre cronològic, dijous vam anar a una presentació, la presentació d'Òscar Abad, una de les que ha fet últimament, concretament a la Filmoteca, a la Biblioteca de la Filmoteca, que jo no havia estat mai allà, i va ser molt xulo estar-hi, i presentava Òscar Abad el seu llibre, Paco Martínez Soria, Aplausos i ara no me'n recordo, i Mutis, Aplausos i Mutis, un llibre consistent d'un quilogram de pes, és així, vull dir, tal com ell ho presenta, a format molt gran, i amb una documentació, una documentació enorme, que entre d'altres ha comptat amb la col·laboració de la Biblioteca, de la Filmoteca de Catalunya, per recopilar informacions i fotografies, vull dir que aquí ho tenim, i ja dic que segurament el passarem al 18, i parlarem abastament i en profunditat de tot el que ha hagut de fer per muntar aquest llibre que s'ha passat múltiples anys. Un altre contingut que no podem deixar de passar va ser una cosa de la que vam parlar la setmana passada, que és el passi, estrena, no sé com podem dir-ho, del curtmetratge Maridos, de Francesc Cànova, al cinema Capri del Prat, amb aquest cinema que és un dels cinemes que queden de pantalla enorme, amb una sola sala, que porten a la família Marimon Mercè, sobretot, però que Joan Marimon també està per allà.
Sí.
I que va ser espectacular. La cua que hi havia allà era immensa. Tremendo. Vull dir, molt poques pel·lícules aconsegueixen això. Que... I jo ja ho vaig explicar després.
I era un curtmetratge.
Sí.
I además la gente no sabia que iba a ver. Porque había una chica que le digo, tú vienes a ver...
Las personas que estaban pel carrer.
Sí,
¿no?
Nosotros lo conocíamos, cua, sí. ¿No? Entonces yo hice cola, como todo el mundo, claro, evidentemente. Claro. Y le dije a la chica de que había delante, me digo, tú que eres familiar de la persona o conoces, ¿no?, la producción y tal. Dice, no, yo no sé nada. Digo, ¿cómo que no? Digo, ¿pero qué vienes a ver? Dice, no tengo ni idea de lo que
pero
vengo.
Pero yo vengo al cine, ¿no?
Han dicho, claro, dice, yo me apunto a todo. Dice, yo cuando Capri tiene algo seguro que es bueno, dice, con qué esta bueno. cola, segurísimo. Entonces pasaron dos personas qué y bueno. dice, ¿quedan hoy? Y dice la chica, no lo sé. Dice, hombre, pero con esta cola tiene que ser bueno. Voy a ir corriendo a vestirme y me pongo a la cola. Y se fueron y vinieron. O sea, algo... Yo nunca había visto cosa igual.
Sí, sí.
Eso en el Prat.
Yo estaba fuera, vaig fer una mica de periodisme gonzo i vaig sentir també el que anava dient la gent i feien apostes que segurament anaven a veure la gent Animales Fantásticos.
Sí.
I després ho vaig comentar a l'acabar el curtmetratge i dic, bueno, sí, Animales sí que surten, no? I Fantàstics també, són actors molt bons. Vull dir que la primera és que la pel·lícula, si es pogués veure en algun lloc, si la podeu veure, Maridos, a mi em va resultar... Sí. Fabulosa, molt ben rodada, molt ben plantejada, una història molt original.
Muy cortita, però molt bona.
Però està bé, em sembla fantàstic, de totes maneres que hi hagi un cine que programa mi curtmetratge, que ja és difícil, i que a sobre que ho faci així.
Doncs estan allà en els Capri, passejant una miqueta abans de la projecció, vaig veure que aquest dimarts, és a dir, ahir, passaven una pel·lícula que a mi feia temps m'havia meravellat, que és Los espigadores y la espigadora, d'Agnès Bardà. La vaig veure a la Filmoteca fa molts anys i vaig veure que, a més, la feien com a presentació d'un cicle o d'una sèrie d'activitats al voltant del cooperativisme, en maig del cooperativisme al Prat. I la primera activitat era aquesta, precisament, allà al cinema Capri també, i ahir vam anar i va ser Espectacular. La pel·lícula d'Agnès Bardà, jo amb el germà de Mercè, amb Joan Marimón, que li vaig preguntar, l'has vista? Quina pregunta més absurda. Amb Joan, que pràcticament ho ha vist tot, em va dir, l'he vista i l'he analitzat. Vull dir que un projecte que tinc és que vingui amb Joan Marimón i analitzem aquesta pel·lícula, perquè és increïble tot el que fa aquesta dona aquí, la quantitat de reflexions que ens proporciona al voltant del món de l'art, de la permanència, del pas del temps, de tot. Una pel·lícula molt interessant, i després un tas de productes de la cooperativa Imperfectes, que aprofiten fruites i verdures que es llençaria, la indústria llençaria, perquè no tenen la forma o la mida que ha de tenir per vendre-la, ells l'aprofiten i fan tota una obra social també al barri de Sant Cosme, es diu? El Prat. Però dintre del barri de Sant Cosme, per donar feina a gent desfavorida. Una meravella de projecte. I ens deixem per dir, és l'última cosa que... la penúltima cosa, que és que hi ha molta qüestió, que té a veure amb una persona que va venir aquí tard al programa, que tenim pendent de que vingui de nou, que és Martí Huarc, que aquest diumenge a Valls presentava el musical Gris, musical pel qual té els drets de les cançons, les ha traduït, i amb la seva companyia de teatre i cinema l'hem estat assajant, i aquest diumenge la presentàvem. La veritat és que és un esforç brutal el que han fet, vull dir, el resultat pot ser millor o pitjor, perquè és molt difícil portar-ho això, i alguns moments que potser decau una miqueta, però tela, el que han hagut de fer
també, los dos pasos, actors musical,
super jovenets,
a mi em sembla una feinada de tot,
és impressionant veritablement. I tenim així, no ens podem deixar de comentar, perquè avui és primer dia de mes, i això vol dir que demà al Cinema Girona, primer dimecres de cada mes i el primer dijous de cada mes, doncs al Cinema Girona es presenta un nou doc del mes. No hem pogut aquesta vegada aconseguir material específic pel programa, però sí que anirem sentint una miqueta el tràiler. Mentre us comento que la pel·lícula del docs del mes del mes de maig d'enguany de 2022 és Fe i Llibertat, de la directora croata, si no ho dic malament, ara ho acabaré de concretar, Ivana Marinić-Kragić, on ens parla de la història d'una monja que va ser violada en un moment determinat, i totes les reflexions que fa al voltant de la sexualitat aquesta dona, i de l'amor que sent per una altra reclusa del monestir de clausura en el que es troben. Per tant, com sempre passa en el documental del mes, una història original, potent. Si és serbo-croata, és de Croàcia la producció, ara ho estava mirant, i com sempre ho recomanem absolutament. Nosaltres mirarem d'estar-hi si podem demà, perquè s'han barrejat altres coses, entre d'altres coses, si voleu veure, que abans ho comentàvem, els premiats del SAC d'enguany, ho podeu fer demà a la biblioteca d'aquí, a les voltes, a Sant Vicenç dels Horts, en horari de 6:30 i també a les 8:30. Vull dir que si voleu fer això, és una activitat que teniu aquí al costat de casa vostra, i que és important, perquè el SAC, doncs, ja sabeu que és una referència d'aquí de Sant Vicenç i de festivals. La veritat és que té força bona anomenada. I per acabar aquest repàs que estem fent, totes les coses que farem i que hem fet i que farem, doncs no podíem deixar de parlar d'un nou Microsensacions que tenim aquest cap de setmana, i a més d'una manera molt especial, en un lloc molt concret i molt, molt interessant, i tenim aquí a Marta Hernández per parlar-nos de què has organitzat aquesta vegada, Marta, que ja trobava a faltar amb tot el tema del festimatge, doncs no has pogut organitzar res, i ara de nou al maig tornes. Per cert, que ja saps que tenim aquí a Sandra Forn, que us vau conèixer allà.
Ja ens coneixíem.
Tenim un problema que potser sí que és meu al final, perquè no et sentim, no sentíem a Montse i ara tampoc et sentim a tu. Per tant, hauré potser de tocar algun botonet. A veure, Marta, aniré provant, perquè potser ens passarà, o si no, hauré de fer d'una altra manera, no ho sé. Però...
Jo penjo i la truco.
Sí, podríem fer això, però és una miqueta complicada la cosa. A veure, Marta, si ara potser... No, pues és un problema llavors que tenim aquí a la taula. Jo pensava que era teu, Montse, i sembla ser que hi ha alguna coseta que no, no funciona. Bueno, pues mira, no et sentim, et veig perfectament, Marta, aquí en el cotxe, que em sembla que estàs, perquè sorties de fer xicum i t'hem agafat. Pues mira, a veure si ho podem convidar. Mira, farem, si et sembla bé, no sé com ho tens, perquè trucar-te a tu serà una miqueta complicat, però si poguessis apuntar el telèfon, podríem fer igual que hem fet amb... perquè tenim una altra línia, eh? Abans he dit una línia, però tenim una altra.
Però...
Tu no cal que pengis, claro. Montse, perquè tenim una altra línia. Sí, i així els oients que vulguin també, doncs, bueno, doncs per un altre dia avui, perquè les tindrem ocupada. A veure, ara tenim a Marta buscant un bolígraf, que sí, perfecte. Mira, si pots trucar al 93 656 014 18, ja no pot trucar cap oient, perquè ja ho tindrem ocupat. Sí, repeteixo,
014...
93 656 04... 04, si he dit 14 malament, 04 18. I, bueno, i mirarem de poder parlar d'aquesta manera. No pengis al Jitsi, que així et veurem igualment. Doncs vinga, fins ara, Marta. Nosaltres ens quedem... De fet, una de les preguntes que volia fer i que la faré ara, la primera pregunta que volia fer a Sandra Ford, que la tenim aquí, era aquesta pregunta. És a dir, què fa... Bueno, la pregunta seria una psicòloga com tu, no? Que això també era una cosa curiosa de dir i de comentar, com tu en un lloc com la producció de pel·lícules. Com des d'una vocació molt concreta vas acabar ja des de fa una bona colla d'anys dedicant-te a aquest món tan... tan curiós, tan complicat.
Bueno, em ve de família, però vull dir, però tot i que em ve de família, jo no m'havia de dedicar al cinema perquè no era la meva vocació. Jo vaig estudiar psicologia, a més m'agradava molt. Quan vaig acabar la carrera, que va ser l'any 92-93, en aquell moment tampoc hi havia feina, no hi havia manera de trobar, i bueno, finalment el meu pare em va dir, vine. Jo, en aquell moment ell començava una pel·lícula i jo què sé, vaig començar d'un dia a comparar a otro. Jo l'ajudava a fer els guions perquè jo tenia un ordinador.
Quina pel·lícula concretament?
La primera que jo vaig fer va ser Subjudice.
Oh, meravellosa pel·lícula, la vaig veure en cinema fa molts anys i
va deixar... 97.
Encara ni et coneixia tu, ni a la productora, ni res, però...
ni em dedicava jo, és que va ser...
Amb Josep Maria Pou i una bona colla d'actors.
El
Daudé, efectivament.
La Itziar Boyain, que feia de...
Això no recordava, però sí.
És la protagonista, d'alguna manera. Carai,
doncs quin començament.
Però bueno, de veritat que va ser accidental, Jo en aquell moment... mentre seguia intentant buscar feina per la meva banda, ajudava el meu pare a passar els guions, a coses més com així de... perquè jo tenia un ordinador, mira, ho fèiem amb això. I jo sempre ho dic, la que havia de fer de secretària de producció en aquella pel·lícula era la meva germana, i resulta que no va poder perquè ja estava en una altra feina, i el meu pare em va dir, bueno, doncs vine tu que ja coneixes tot. I clar, vaig passar de no treballar amb ningú a treballar amb el meu pare, amb la meva germana, que feia, estava a l'equip de direcció, la meva germana petita, la Daniela, i el meu pare feia la direcció, i bueno, vaig començar a treballar, no tenia ni idea de res, però va ser un gran aprenentatge aquella pel·lícula, vaig aprendre moltes coses, m'ho vaig passar molt bé. I jo crec que ja a partir de llavors vaig dir, me quedo, m'agrada molt, i ja em vaig quedar.
I ja vas haver d'aplicar una mica els termes també de la carrera de psicologia per saber manegar
una mica. Això no m'ha sobrat mai, és a dir, són uns coneixements que sempre dic que els acabo aplicant.
Per començar, la resiliència, perquè ens has explicat abans que anàs trucant, et van dient que no, i això un s'ha de saber sobreposar.
Sí, perquè a vegades és molt difícil, perquè tu quan tens un projecte que creus molt, que creus que sortirà, i tu creus que... mi niña es muy bonita, canta y baila y lo hace todo muy bien, y no pot ser que et diguin que no. Clar, quan et diuen que no és com, ostres, com és possible, no? Però bueno, t'has de sobreposar, has de pensar que no he fet prou bé, que potser hauria de modificar per veure si amb això... Moltes vegades també diuen que no, no perquè no sigui bo, sinó perquè potser hi ha massa, o sigui, hi ha moltes coses. Vull dir, Tom, igual com jo, tots els altres productors piquen a les mateixes portes. Llavors, a vegades costa de tirar endavant les coses perquè hi ha molta cosa on escollir. A mi a vegades també em toca quan treballo amb els directors o les directores i tal, que han d'aprendre també, igual com nosaltres, a suportar aquell no, no? Això és una de les coses més difícils que hi ha, perquè hi poses molta energia en un projecte, en una idea, en un algo, i costa molt renunciar, d'alguna manera.
Sort de la psicologia.
Sí.
No sé si Marta podrà entrar, no sé exactament
quins problemes... Sí, m'he llamat, però com estic gravant,
quins problemes té,
sin càmera.
Doncs diguem que en qualsevol cas donem la informació
de que
a què... Sí, però per entrar per la taula una mica complicat, però bueno... Si pogués fer quatre coses més a la vegada, potser sí que...
A lo mejor no ha cogido bien el teléfono.
Però no sé, si l'he posat... T'he posat el telèfon en el chat del Jitsi, Marta, per si vol mirar-t'ho i potser no t'ho dic bé. Potser t'he dit un 6 al final en comptes d'un 8. Però bueno, en qualsevol cas, donem la informació...
Diu que el telèfon comunica.
Doncs és estrany, perquè no està ni despenjat ni res. Però bueno, sempre hi ha aquestes cosetes, en el directe i la ràdio. Però bueno, en qualsevol cas, Marta Hernández, disculpa si no pots entrar després de que has fet l'esforç, però en qualsevol cas no es quedarà sense donar la informació, que és que aquest 7 de maig, aquest dissabte 7 de maig de 2022, a la botiga Herbes de Pineda de Mar, fixeu-vos que curiós, perquè Marta és de Pineda de Mar, però aquesta botiga està al Poble Nou. Llavors es faran allò que organitza Marta, que és aquest microsensació, que en aquest cas consisteix en quatre petites peces de teatre i monòlegs en una experiència immersiva, estic llegint una miqueta la informació que m'ha enviat, combinada amb un tast de xocolates ecològics Soler, bueno, no està malament la idea, a la botiga, aquesta botiga que dèiem, i els espectacles que podràs veure, que podrem veure si anem, són quatre petites peces extretes de l'obra La meva vida en una capsa, que la Maria Milara i jo mateix ja l'hem vista, escrita per Clara Puig, la gran Clara Puig,
sí,
també s'ha de dir, i dirigida per Carlos Petilo, també el gran Carlos Petilo, el director de totes aquestes obres que fa la companyia, i són quatre obres. Tens Moderns, interpretat per Daniel Roig, Cada cop que em miro al mirall, interpretat per Mireia Arròs, també podria dir que tens Moderns, és un mossèn un tant especial que té una esbojarrada idea per guanyar feligresos durant el confinament, Cada cop que em miro al mirall, i és què passa amb la imatge que ens retorna al mirall quan la vida passa, El marit de la perruquera, que és la Marta Hernández, que si la nostra parella ens vol deixar, serà per ell, serà per nosaltres, i una dona s'enfronta a una ruptura a través de la música també del marit de la perruquera, i L'examen com a final, que són els tres, Mireia Arròs, Daniel Roig i Marta Hernández, on veiem que una dona sobre un pom pot donar el darrer pas i abandonar la vida, però un mestre ha sortit del no-res i un ajudant que valoraran si ho pot fer en clau d'humor, s'inicia un diàleg sobre la vida i la mort. La veritat és que les quatre obres són molt diferents i molt interessants. Així acabem avui el programa. Ens queda curtíssima la conversa amb Sandra Form. Hem aprofitat tot el que hem pogut. Sí que et demanaríem en 20 segons, perquè no ens queda més temps, Sandra, que ens diguessis què tens ara entre mans, què estàs fent, que...